nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Avui és dia d'operació sortida, d'aquelles que s'hi espera molta mobilitat després de 2 anys i escaig de pandèmia. La gent, tots, tu i jo, estem cansats de pandèmia i de mesures restrictives. I tot i que cal recordar que cal seguir-les, no només per nosaltres, sinó per la resta, tots necessitem una pausa. I és que el que ens ha tocat viure no és fàcil, gens fàcil. La pandèmia, és evident, ho ha inundat tot i quan semblava que començàvem a treure el cap va arribar un volcà, una nova crisi econòmica només 14 anys després de la darrera i una guerra que pocs esperaven, tot i que el conflicte ja hi era. I també és evident que a tots ens ha trasbalsat, ens ha canviat d'una manera o una altra, ha canviat les nostres vides habituals, les nostres costums. Així que sí, a part de la religiositat de Setmana Santa, que per cert també podreu gaudir i que de fet podran fer-ho des d'aquesta casa, és un temps d'aturar-se, de descansar, de prendre's les coses d'una altra manera. Escrivia el magnífic Forges en una vinyeta característica allò del «¿Y qué te ha dicho el médico?» i la resposta era contundent, «Que huya». Passa un minut i mig ara mateix de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 8 d'abril i aquesta hora.
Hemos podido documentar no solo violaciones contra mujeres por parte de soldados rusos, sino también ejecuciones sumarias.
Quiero recordar que hace muy pocos días, precisamente el Papa Francisco, en una de sus homilías, definía la guerra precisamente como ese lugar de muerte en el que los padres y madres entierran a sus hijos.
Pueden ser, por ejemplo, puestos de montaña, carreteras amb corbas, carreteras amb aquest tipus, ¿no?
Aquelles batxillers que ho demanessin, l'anticipament procediria al pagament. El 90% de les que ho han demanat ho han rebut.
El problema és que no està oferint ni perspectiva real de futur, ni tan sols perspectiva de present immediat.
I escolta, que és veritat que hi havia padrins que estaven al passadís demanant ajuda? Sisplau, ajudeu-me. Diu, sí, això ho vaig viure jo, això no ho podré oblidar mai.
Per mi, lo més important és la imatge de l'equip. Penso que ara mateix som un equip molt competitiu.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Dos minuts, gairebé tres, que passen de les 2 del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les primeres hores d'operació sortida de la Setmana Santa. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve dominat per aquestes temperatures de molt avançada primavera que ens porten a parlar avui d'ambient fins i tot un pèl càlid ara al centre del dia, màximes entre els 20 i els 25 graus, tot i que moltes poblacions poden sobrepassar aquests 25 graus. De fet, són unes temperatures altes per l'època de l'any, però que de cara al cap de setmana pràcticament es normalitzen, perquè va ser una mica dissabte i també una mica diumenge. I és que a partir de demà, sobretot demà a la tarda i també diumenge, tindrem entrada de vent del nord, de tramuntana, que farà baixar aquestes temperatures. Avui hem de parlar també d'augment de la nuvolositat. De fet, hem tingut ja núvols aquestes últimes hores i aquesta tarda no descartem ruixats dispersos cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra. A la resta de Catalunya, núvols, clarianes, però sense pluges. I demà es tornaria a repetir la mateixa situació. Un cap de setmana, o si més no, un dissabte bastant variable i també amb risc de precipitacions de ruixats al terç nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, interior de Girona, amb aquesta entrada de vent del nord que farà baixar una mica més les temperatures. Diumenge continuem parlant de núvolositat variable d'alguns núvols cap al nord, a la resta seran una mica més trencats i de temperatures que, com dèiem abans, a poc s'han d'anar situant a valors més normals, sobretot les màximes per l'època de l'any.
Passen 4 minuts de les 2 del migdia i a aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia. Amb tot l'equip habitual ho fem amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. I us comencem explicant que a Ucraïna l'exèrcit rus ha atacat amb projectils una estació de tren de Kramatorsk que ha causat més de 35 morts i més de 100 ferits. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
tarda, dos coets russos han colpejat aquesta estació de tren de Kramatorsk que s'estava utilitzant per evacuar civils de les zones. Les forces armades d'Ucraïna també han assegurat que les forces del Kremlin centren els seus esforços a la ciutat portuària de Mariupol, però també a la ciutat d'Izium i a Donetsk. D'altra banda, Ucraïna també ha assegurat que l'exèrcit rus està bloquejant la ciutat de Kharkiv en camps de mina.
I, de fet, aquest mateix divendres, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i l'alt representant de la Unió Europea per la Política Exterior, Josep Borrell, han viatjat fins a Kiev per reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
Aquest gest de suport arriba en plena guerra amb Rússia i previ a una conferència de donants organitzada el dissabte a Varsovia per a recaptar fons. La cap de la Comissió i el principal responsable diplomàtic de la Unió Europea segueixen així l'estela de la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que la setmana passada es va convertir en el primer alt càrrec del bloc a viatjar a Ucraïna des de l'inici de la invasió russa.
I encara sense deixar la qüestió, avui a Istanbul els ministres de defensa de Turquia, Gran Bretanya i Itàlia es reuniran per discutir la invasió russa d'Ucraïna i els llaços de seguretat entre els tres aliats de l'OTAN.
Turquia, membre de l'OTAN, comparteix frontera marítima amb Ucraïna i Rússia en el Mar Negre i manté bons llaços amb tots dos països i ha assumit un paper de mediador en el conflicte. Fins ara ha acollit les converses de pau entre els ministres d'Afers Exteriors i els negociadors ucraïnesos i russos i ha estat treballant per a organitzar una reunió dels seus presidents.
A tot plegat, l'ONG Human Rights assegura que ha pogut documentar potencials crims de guerra en pobles i ciutats properes a Kiev, la capital d'Ucraïna. Ho ha explicat en una entrevista al programa Al Matí de Radio Estel el director d'incidència de l'organització, Bruno Staño.
Hemos podido documentar no solo violaciones contra mujeres por parte de soldados rusos, sino también ejecuciones sumarias. También hemos podido ver otros casos de violencia ilegal y amenazas. Hemos visto cómo fuerzas militares han estado implicadas en el saqueo de bienes civiles, también el robo de alimentos, ropa, leña. Y efectivamente, pues estamos documentando tragedia tras tragedia.
Staño ha explicat que el que fa Human Rights és un informe escrit acompanyat d'imatges que puguin servir de proves si en un futur hi ha un judici. D'altra banda, des de l'organització han celebrat que el Consell de Drets Humans hagi expulsat Rússia i també que s'hagi iniciat una comissió d'investigació internacional per aclarir els crims i violacions que s'estan cometent per part dels dos bàndols.
Gairebé 8 minuts que passen de les 2 de la tarda. També us expliquem aquesta visita llampec del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al recinte que acull persones refugiades a Barcelona. La visita ha durat una hora i en les declaracions que ha fet davant dels mitjans, Sánchez ha citat les paraules del papa Francesc per demanar la pau entre els pobles. Unes declaracions en què pot entrellegir-se també una picada d'ullet a la millora de les relacions entre Catalunya i la resta de l'Estat. Allà hi ha Judit Casellas. Què tal, Judit? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, després de visitar les instal·lacions, Sánchez ha anunciat que 47.000 ucraïnesos ja tenen acreditada la protecció temporal activa, tot i que les xifres extraoficials apunten que haurien arribat més de 100.000 refugiats. L'objectiu, explica, és que se sentin com a casa. Ho ha dit citant les últimes paraules del papa Francesc per demanar la pau entre els pobles.
Quiero recordar que hace muy pocos días, precisamente el papa Francisco, en una de sus homilías, definía la guerra precisamente como ese lugar de muerte en el que los padres y madres entierran a sus hijos, los hombres matan a sus hermanos sin siquiera verlos, los poderosos deciden y los pobres mueren. Y decía entonces el Papa Francisco que la guerra debía ser un acto bárbaro a abolir en el siglo XXI. Y hoy desde Barcelona, desde una ciudad de paz, lo que quiero es reivindicar la paz como un elemento fundamental, como un valor fundamental que hoy se ve atacado como consecuencia del autócrata Putin, como un valor fundamental de concordia, de entendimiento de los pueblos.
Agraït a més que Barcelona sigui una ciutat d'acollida de refugiats. Les paraules tenen lloc just quan Sánchez ha regularitzat les seves visites a Catalunya després de la concessió dels indults als presos independentistes en una mostra de voluntat de millora de les relacions. Per part del govern català no hi era el president de la Generalitat, però sí la consellera de Feminismes, Tània Verge, que ha celebrat la bona coordinació entre governs.
Tant en les reunions de coordinació com avui hem expressat aquesta necessitat imprescindible que hi hagi codecisió entre governs per poder gestionar les arribades, per poder gestionar l'equilibri territorial que hi ha d'haver en l'acollida de les persones refugiades.
Mentre que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat la feina que s'està fent.
Están habilitando alrededor de unos 300 regularizaciones de personas que llegan directamente de Ucrania y por lo tanto se está atendiendo a miles de personas que algunas se quedan en Barcelona, muchas se quedan en Cataluña y otras están siendo distribuidas en otras comunidades autónomas.
I afegir que Barcelona és una ciutat d'acollida i de pau.
Judit Casellas, des de Fira Barcelona. Si hi ha novetats, com sempre, tens micròfons oberts. Gràcies.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Minuts que passen de les dues de la tarda i precisament pel que fa a l'acollida de refugiats, una vegada més l'Ajuntament de Guissona, en coordinació amb entitats solidàries de Catalunya i Espanya, i l'Ajuntament de Biosca han col·laborat en l'evacuació de persones civils refugiades de la guerra d'Ucraïna. De fet, ho van començar a fer ahir. Per parlar-ne de com ha anat tot plegat, en parlem aquesta hora amb l'alcalde de Guissona, Jaume Arts. Què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Pues bona tarda, tingueu tots.
Senyor Arts, en què ha consistit i com s'ha realitzat una operació d'aquest tipus?
Pues mira, nosaltres ja des del moment de la guerra d'Ucraïna, nosaltres ja per la nostra comunitat, com sabeu, aquí en el municipi ens va posar a disposició ja primerament de la nostra comunitat i després de qualsevol cosa que pogués necessitar aquesta comunitat en relació amb el seu país, no? I també dir-vos que nosaltres a nivell ja de persones que tenim aquí al municipi, tenim persones vinculades a Open Arms, també persones vinculades a fundacions d'ajudes humanitàries i, per tant, ja estàvem creant una sinergia, una doble línia d'ajut, no? No solament en el municipi, sinó també que podíem ajudar ja en la frontera, en el país, degut a aquestes persones, no? Mm. I aquí està, que nosaltres ens vam posar a disposició de poder facilitar la vinguda de refugiats des de frontera, no? I ahir va ser aquest segon avió. Un inicial va ser fa unes 3 setmanes i ara ja és el segon avió que va arribar ahir a Barcelona i sí que és veritat que aquesta vegada de 23 persones que havien de venir al municipi, al final, degut a diferents circumstàncies, positius en Covid i també algun familiar que va venir a buscar-los, pues, al final van arribar 11. D'aquests 11, nosaltres per diferents situacions els han derivat a Biosca, perquè l'Ajuntament de Biosca treballa amb xarxa i també és com un embràs nostre de Guissona, no? Mm. Per tant, en aquests moments nosaltres estem acollint 270 refugiats, dels quals 115 són menors. I també volem dir, quan diem aquesta xifra de 115 menors, que el que estem dient també que no hi ha cap menor que no estigui tutoritzat. Per tant, no tenim cap menor sense pare, sense mare, sense tieta, sinó que té el seu tutor legal, no? Mm. El que passa que potser no és el pare directe o la mare, sinó que és la tieta, no? Però que no hi ha cap infant sense tutors que puguin anar derivats de DGAIA, no? Per tant, bueno, ja estem, és un repte per nosaltres, i realment aquests dies estem, quan estem fent coordinacions diàries, estem tenint aquella doble sensació, no? La sensació agredolça, dolça perquè estem ajudant en un moment molt difícil per a aquestes comunitats i també per a aquest país i per als veïns nostres. I, per tant, amb això estem creant aquesta il·lusió i que ens sentim molt útils. I, per l'altra, pues, aquesta amargor, no?, de fer-ho per a aquestes circumstàncies i fer-ho per una situació que una Europa del segle XXI es vegi abocada en aquests
en aquesta situació, doncs, sap greu, no? Sap greu que tinguéssim aquestes circumstàncies.
Ara, senyor alcalde, parlàvem d'aquesta gestió per l'evacuació de civils de la guerra, però l'Ajuntament de Guissona, de fet, ens ho acaba d'explicar, ja hi havia participat durant el primer corredor humanitari. Deixi'm preguntar-li quina experiència en van extreure de tot plegat la primera vegada i què s'ha pogut millorar en aquesta segona.
Sí, mira, la primera vegada va ser... ens varen traslladar a Cracòvia. Allà va ser... Quan tu fas la recollida de gent, o de refugiats en aquest cas, inicialment la primera vegada, jo hi vaig assistir-hi, la primera vegada aixeques una mica com el braç i dir qui vol marxar, no? Que tingui papers, i nosaltres l'acollim i el traslladem. I se'ls informava, no?, on anava, a través d'Open Arms, anem a Barcelona, podeu anar a Madrid, podeu anar a Badalona, podeu anar a la primera, també a Guissona, no?, i a Manresa. I era una mica com dir, va, escolta'm, anem a obrir llista i anem seleccionant a la gent, no? I va ser una mica difícil i va ser una mica, no diria caòtic, però una situació complicada. L'arribada a Barcelona de la primera també va ser molt difícil, perquè hi havia efectius de Creu Roja i Open Arms i també ja anaven, ells anaven amb un braçalet ja amb destinació ja, però allà va ser, ja ens vam trobar amb positius una altra vegada, de Covid, famílies que arribaven a l'aeroport que tenien contacte amb ells i per tant els venien a buscar, famílies d'Olot, famílies de Cambrils, i per tant se'ns va com desmarxar una mica aquest control posterior a l'arribada a l'aeroport, no? I aquesta vegada penso que ha estat diferent, ha estat molt més ja atacant aquests dos moments, no? De la sortida de la frontera ja venien molt dirigits i venien molt seleccionats, sobretot amb famílies possibles vulnerables, que els hi era difícil poder tenir vols particulars o transport particular, i per tant ja fèiem una selecció prèvia amb uns criteris, i després l'arribada a Barcelona va ser molt més àgil, no? Veient el que havia passat la primera vegada, doncs aquesta segona va ser més ràpida, no? Tot i així, també ens vam trobar amb aquestes circumstàncies que deia, no?, de que famílies d'ucranians que viuen a Catalunya doncs sabien que venien i, per tant, es van personar allà a l'aeroport a buscar-los i que no en teníem coneixement nosaltres, no? I aleshores això és un procés molt lent perquè policia d'aeroport, Guàrdia Civil en aquest cas, identifica la persona que el ve a buscar, que quadrin vincles familiars o que hi hagi identificació, perquè si no tampoc podem deixar marxar qualsevol persona, saps? Penso que aquesta vegada va estar molt més ben coordinada, eh?
De fet, a Guissona ja hi han arribat, si no m'equivoco, des del passat 1 de març, més de 260 persones refugiades, 153 adults, 115 menors, ara ens deia. Com s'ha gestionat tot plegat en una població on ja hi ha un gran número de persones migrades?
Mira, ho gestionem, jo diria, amb la musculatura de tres col·lectius molt importants, eh? Un és el col·lectiu de la comunitat d'Ucraïna, perquè Ucraïna, com us dèiem, un de cada set vivia aquí a Guissona, un de cada set habitants, per tant, en teníem 1.064 veïns d'Ucraïna. Per tant, un col·lectiu és aquest. Un altre col·lectiu que és, diríem, l'alma mater de tota aquesta moguda, que és el voluntariat, no? En aquests moments tenim 135 persones que estan treballant en diferents nivells, en diferents implicacions. Hi ha gent que s'activa un cop a la setmana, hi ha altra gent que voluntaris estan activats cada dia, no? Per tant, hi ha diferents nivells. Hi ha altres voluntaris que estan esperant l'activació perquè el seu grup encara no té cap tasca concreta, no? Aquest seria un segon col·lectiu que penso que és l'alma mater, no?, la força. I el tercer és l'entitat Càritas, no? Que és la que ens ha donat també, jo diria, recorregut, sobretot amb unes targetes moneder que tenim de recursos econòmics, perquè Càritas i a través de Bonària el que vam fer és habilitar unes targetes electròniques, com una targeta Visa, que es carreguen cada mes amb uns diners, depenent de l'estructura familiar del refugiat, i aleshores Càritas canalitza això amb el seu local de Càritas que té, doncs, des de roba, joguines pels nens, els nens que han arribat, doncs, les típiques joguines, algun moble per habilitar aquests pisos que també hem disposat. Per tant, s'ha pogut fer gràcies a aquests tres grups, no? És a dir, comunitat d'Ucraïna, voluntariat i Càritas, que ho ha fet conjuntament amb Bonària, no? Que també és una gran sort tenir aquesta gran empresa que tenim a Guissona, no? Que Sempre que hi ha una necessitat, com va ser el Covid, doncs sempre és allà, no? Sempre la tenim al costat.
Ara també ens ho explicava l'alcalde de Guissona, que és evident que a part de tenir un sostre on dormir, doncs els refugiats necessiten, evidentment, altre tipus de necessitats, perquè en siguem conscients de l'esforç que implica tot plegat, no? De la feinada que implica tot plegat. Quin tipus d'ajuda reben els refugiats quan arriben?
Mira, nosaltres tenim el recorregut d'arribada d'un refugiat, el tenim identificat, és a dir, ells el primer que fan és primer identificar si tenen família o no aquí. Dir-vos que en aquests moments el 85% de refugiats estan en famílies d'Ucraïna, per tant això és important pel tema cultural, pel tema llengua, pel tema costums, i la resta està en pisos que han habilitat, no? I el primer que es fa és l'empadronament al municipi. Aquest empadronament els dona dret a targeta sanitària bàsica i també el dret a escolarització als infants, i a partir d'aquí ja generen diferents fluxes, no? Si va amb una família d'Ucraïna, doncs ja entenem que el voluntariat se li enganxa al voluntariat diríem d'acompanyament per si els fa falta coses. De traductor ja no hi entra perquè ja tenen la família d'Ucraïna, que ja els serveix de relació i de vincle amb el municipi. Però, en canvi, el que no té família, que és aquest altre 15%, aquí ja hi entren diferents voluntaris, on hi ha el traductor, el mentor, on hi ha l'acompanyant, i a partir d'aquí ja generem, doncs, un altre moment, que és el de recollida de la targeta Moneder a través de Càritas, i el tercer moment és el que ja disposem del permís, anar a formalitzar el permís de protecció internacional per un any prorrogable a dos, que és aquest que els dona possibilitats de contractació laboral i també d'entrar a la xarxa de recursos econòmics i d'ajudes, no? I aquest el fem conjuntament amb la subdelegació del govern a Lleida, que estem coordinats, i dos dies per setmana nosaltres habilitem transport públic de 20-25 persones de refugiats que se'n van a fer aquest permís internacional. I, per tant, et diria que una vegada tenen això, ara, aquest permís internacional, nosaltres aquests dies comentem en els mitjans que ja estem en un segon estadi, no? El primer estadi era d'una emergència, resoldre aquesta emergència de necessitat bàsica, d'arribada, de marxar del seu país i situar-se, no? És a dir, doncs ara ja estic situat, però ara entrem en un segon estadi que és, una vegada jo estic situat, ja tinc els meus drets com a ciutadà, tinc la meva part de possibilitats laborals i d'escolarització dels fills, doncs ara entrem aquí, no? Com creuem possibles ofertes de treball, com ajudem més que ells creïn una possible xarxa, per exemple, nosaltres expliquem aquests dies una anècdota, no? Alguna mare ha començat a treballar, per tant, els nens van a escola, però quan surten d'escola hi ha unes hores que no tenen la mare perquè està treballant, no? Per tant, ara hem creat una xarxa entre ells de mares que encara no treballen, que fan com de cangurs, fan de cuidança, no? Per tant, ara estem en aquest segon estadi, que és tema laboral, tema de crear-se una pròpia xarxa seva, no? Que nosaltres ens distanciem una mica més ja, marxem una mica d'aquest dia a dia perquè ells puguin començar a resoldre això, no?
Per últim, senyor Arts...
També de la millor manera que podem, perquè també els equips nostres hi ha moments de crisi, que en diem, Hem de fer teràpia, de dir, va, això no funciona, que com ho hem d'arreglar, i també hi ha moments que necessitem una mica de musculatura i de teràpia individual. I l'altre dia, arran d'això, doncs vam fer una sessió que en diríem d'empoderament de voluntaris, no? Una sessió el dimarts, que érem uns 60 voluntaris, i dirigits per una dinàmica de treball, que era una mica de dir, bueno, escolta, voluntari, com et sents? Com t'està entrant això? Quina sensació tens? Et sents malament? No et sents malament? I, en el fons, imagina com va anar aquella sessió que va durar dues hores. Doncs, al començament vam començar molt amb aquesta dinàmica, però al final la gent què demanava? I, escolta, no parlem tant de nosaltres, que estem bé. Parlem del que necessita aquesta gent i de coses que no ens estan funcionant i què fem amb això, què fem amb allò. És a dir, que, en el fons, veies que la gent marxava del melic, de l'egoisme, no? I anava a tornar a treure aquest...
aquí entra en pell de voluntari, no? d'ajudar a terceres persones.
Deia, per últim, senyor Arts, ara que parlàvem de com s'està gestionant tot plegat i com es gestiona des de l'Ajuntament de Guissona amb el suport d'entitats, vostè ens deia, sobretot a través de tres eixos, el voluntariat amb aquestes 135 persones, a través de Càritas i a través del col·lectiu de la comunitat ucraïnesa que ja hi havia a Guissona, però que, creu que precisament s'ha passat tota o gran part de la responsabilitat només a l'ens local?
Mira, aquesta és una pregunta que fa temps que ens l'estan fent, no? De dir, home, que quan al començament deies què demanaries a l'administració supramunicipal, què demanaria jo als governs i tal. Mira, nosaltres estem dient des del moment zero, estem dient no volem ser protagonistes, nosaltres no volem passar al davant de cap administració, sinó que el dia a dia ens hi porta, perquè aquesta comunitat nostra és molt potent i ells van agafar una velocitat d'activitats i d'accions que nosaltres ens havíem de posar al seu costat. No? I, per tant, jo en aquell moment, quan estàvem en aquella fase inicial d'emergència, jo els deia, mira, jo ara necessito que puguem trucar per telèfon en una extensió, en una persona amb noms i cognoms i que ens pugui ajudar amb alguns dubtes, no? O resoldre algunes coses. Més que donar-nos un telèfon genèric o un correu genèric que vas passant de centraleta en centraleta o deixes allà un missatge i et contestarem, no? Això és el que necessitàvem en un primer estadi. I nosaltres ho fèiem perquè ens sentíem que ho havíem de fer, no? Però no perquè després tinguéssim... A mi al començament se'm deia, per part d'algun departament, no? De la Generalitat o inclús de... Bueno, sí, va ser de la Generalitat en aquell moment, no? Dir, escolteu, fem les coses bé perquè després no podrem tenir retorns per part d'ajudes, no? O escolta, tingueu clar tot perquè després possiblement tinguem algun problema a l'hora de tenir recursos. Clar, jo en aquell moment els deia, bueno, tenir clar les coses, com vols que ho faci jo si en aquests moments estic avançant el dia a dia i més difícil tenir clar com he d'executar una cosa si el meu govern o el meu superior no m'està donant directrius, nosaltres anem caminant, no? Per tant, nosaltres hem anat fent allò que creiem que ajudava el col·lectiu, que ajudava al nostre país i de tenir de referència doncs, Catalunya, que tornem a demostrar que som un país molt solidari, no? Però que hem anat fent una mica en base al que podíem arribar en aquells moments, no? I ara jo els demano, en aquest moment, en aquest segon estadi, els demano de dir, escolta'm, nosaltres ara potser ja necessitem aquesta injecció d'ajuda directa, perquè nosaltres ara tenim un fons que ha sigut d'aportacions voluntàries, hem tingut col·laboracions de Bonària, de Càritas, i estem ajudant aquestes famílies que estan acollint, no?, amb el seu rebuig de l'aigua, de la llum i també d'altres altres despeses, no? Doncs ara potser sí que això ens durarà 2 mesos, 3 mesos, però arribarà un moment que sí que necessitem ja aquestes injeccions de diner que ens puguin ajudar econòmicament, no?, perquè el nostre pressupost, perquè et facis una idea, el pressupost nostre de l'Ajuntament, que un ajuntament de Guissona de 7.500 habitants, és al voltant de 7 milions d'euros, no? Per tant, entendreu que poca cosa de les nostres arques municipals podem fer, i si ho fem, el que farem és trencar les partides pressupostàries i ser deficitaris, no? Però, per tant, ara el que demanem és això. Bueno, que si ens podeu ajudar amb línies de... Però a vegades són tan fàcils els ajuts que jo l'altre dia ho parlava amb el president de la Diputació de Lleida, no? El Joan Talant, li deia, home, a vegades no cal tampoc ajudes directes. Nosaltres ara estem desenvolupant projectes d'altres àmbits que estem posant recursos propis, no? Per tant, si una administració ens pot ajudar en aquells altres projectes, no?, que estem desenvolupant i que no hi tinguem que aportar aquell recurs propi, allò ens servirà perquè aquella partida vagi a equiparar, no?, aquest dèficit o aquesta despesa que tenim per aquesta emergència. No? Per tant, jo penso que hi ha moltes maneres de poder arribar i pensem que a la llarga hi arribarem, no? Penso que ens arribaran aquests ajuts i també nosaltres aquests dies ho diem, és a dir, no volem ser protagonistes, volem ajudar i tampoc no ho estem fent perquè després Guissona tingui un retorn a nivell econòmic, no?
Senyor Jaume Arts, alcalde de Guissona, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb l'Estel Migdia i saber com s'ho han fet i com s'ho han gestionat tot plegat. Salut i força, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. Vinga, som-hi.
Un minut i arribem a 2:45 de la tarda. D'altra banda, avui arrenca també l'operació sortida de la Setmana Santa. Aquest divendres comença precisament la primera fase que mobilitzarà quasi 500.000 vehicles des de Barcelona i que coincidirà amb les vacances escolars i universitària. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Un més trànsit es preveu que hi hagi des d'ara fins a les 9 del vespre. També demà dissabte, d'11 del matí a 2 del migdia. Pel que fa al retorn, el diumenge, dia 10 d'abril, mobilitzarà un total de 245.000 vehicles. Es preveu que les hores de més volum de circulació seran de 6 de la tarda a les 9 del vespre. Aquest any ja hi ha 37 persones mortes per sinistres a les carreteres catalanes, de les quals 14 són motoristes, ciclistes o vianants. Per això, el Servei Català del Trànsit fa una crida a la màxima prudència a la carretera per aquesta Setmana Santa.
I a tot això, l'aeroport del Prat té previstos un total de 8.882 vols per les vacances de Setmana Santa. El dia de més moviment, precisament, serà el divendres 15 d'abril.
Aquest any, l'aeroport recupera gran part de l'oferta prèvia a la pandèmia, després de dues setmanes santes marcades per la Covid-19.
I encara sobre Setmana Santa, la Diputació de Barcelona preveu que els allotjaments turístics de la demarcació freguin la plena ocupació.
Segons ha detallat la diputada de Turisme, Abigail Garrido, les reserves a la demarcació per Setmana Santa ja superen el 80%, i a la ciutat de Barcelona el 86%. La diputada també ha posat en valor la recuperació del turisme estranger, majoritàriament europeu, que protagonitza més de la meitat de les reserves. Aquesta bona ocupació es traduirà en la recuperació de 8.000 llocs de feina.
Per cert, que Trànsit instal·larà càmeres als túnels que detectaran els ciclistes i avisaran la resta de conductors per tal d'evitar accidents. La primera prova pilot es farà aquest mateix any en un túnel de la C-59 al Palau Solità i de Plegamans.
La prova es farà abans d'acabar aquest any. La càmera detectarà la presència de ciclistes al túnel i enviarà la informació a un panell lluminós que estarà 200 metres més enrere. Així, la resta de conductors estaran avisats i podran aplicar mesures de seguretat, com reduir la velocitat. Trànsit començarà pels túnels perquè tenen poca visibilitat i són un punt on les escapatòries poden ser més reduïdes, tot i que la voluntat és estendre. Ho explica el responsable d'infraestructures del Servei Català del Trànsit, Carlos García, en declaracions a Ràdio Estel.
Poden ser, per exemple, ports de muntanya, carreteres amb corbes, carreteres d'aquest tipus, no? Que nosaltres detectem que hagin tingut dificultat, que ja hagin tingut accidentalitat, etcètera, etcètera. Al final, punts de la xarxa viària catalana que siguin pas habitual de ciclistes i que estiguin presentant dificultats d'accidentalitat. Aquest seria el nostre target, d'alguna manera, seria aquest.
L'objectiu d'aquest projecte és fer corredors segurs per als ciclistes, un dels col·lectius vulnerables a la xarxa viària, i així reduir l'accidentalitat.
Gràcies, Sílvia. Fins ara. I també un dia com avui us expliquem que la ministra de Transport, Raquel Sánchez, demana a les benzineres un petit esforç per aplicar la rebaixa de 20 cèntims en el preu del combustible, Anna.
La dirigent socialista ha reconegut que el context és complicat, però ha reiterat que tant el govern espanyol com l'agència tributària estan treballant a un bon ritme per corregir qualsevol incidència. En declaracions a TV3, la ministra ha explicat que ja hi ha benzineres que han rebut la bonificació.
El que es va fer a partir del divendres era que aquelles benzineres que ho necessitessin podrien presentar a través d'un formulari que es va posar a disposició de les benzineres el divendres. Doncs a partir d'aquí, d'aquest formulari, d'aquelles benzineres que ho demanessin, l'anticipament procediria al pagament. El 90% de les que ho han demanat ho han rebut.
La ministra de Transports no ha descartat allargar la rebaixa de 20 cèntims en el preu del combustible més enllà del 30 de juny, data que es va fixar com a límit per la vigència de la norma.
Per cert, Raquel Sánchez també ha assegurat que el traspàs financer de Rodalies a la Generalitat està fet, tot i que, segons explica la ministra de Transports, continuen treballant de manera discreta en les últimes concrecions. I a tot plegat, Ada Colau defensa que Barcelona té model i estarà preparada per liderar.
En un debat al Cercle d'Economia, l'alcaldessa ha destacat que Barcelona està liderant una nova economia sostenible i un canvi, on ha posat d'exemple la Superilla, la transformació de les Glòries o la Unió del Tramvia. En canvi, qui no està massa content sobre com s'està liderant la ciutat és el president d'Esquerra Barcelona, Ernest Maragall, que insisteix que el govern de Colau té problemes de legitimitat, autoritat i lideratge. Ho ha dit a Ser Catalunya.
El problema que no està oferint ni perspectiva real de futur, ni tan sols perspectiva de present immediat. És a dir, aprèn a cops, eh? No en base al coneixement i al sentit comú, sinó perquè no hi ha més remei.
Maragall, que ha assegurat que té ganes de tornar a ser el candidat d'Esquerra a Barcelona, també ha parlat sobre el túnel de les Glòries, que ha remarcat que s'han d'estudiar bé els fluxos de trànsit per poder anar rectificant una cosa que, segons el líder d'Esquerra, al consistori li costa.
I atenció, perquè Barcelona prohibirà fumar a les platges a partir d'aquest juliol.
L'Ajuntament ha començat el procés després de la prova pilot de 4 de les seves platges l'estiu passat. El consistori està modificant l'ordenança i confia en tenir el suport suficient per aprovar-la. Entre l'abril i el juny es farà ja una campanya informativa i de sensibilització.
I el Comitè Olímpic Espanyol cita dilluns vinent Catalunya i l'Aragó per mirar de desencallar les desavinences sobre la candidatura conjunta per als Jocs Olímpics d'hivern. Entre d'altres, el president de l'Aragó, Javier Lambán, proposa desdoblar les proves per sexes i que totes dues comunitats acullin proves de les diferents modalitats.
La proposta aragonesa és compartir l'esquí alpí i el de fons, que l'Aragó es quedi les proves de snowboard i el biatló, i Catalunya el freestyle i l'esquí de muntanya. Pel que fa al gel, Aragó es quedaria el curling i Catalunya el hockey. El govern català ja va dir que no es mouria de la proposta tècnica ja acordada amb el COE.
Per cert, que de fet el govern ha rebut aquesta contraproposta del president Lambán amb indiferència.
De fet, el govern de la Generalitat té previst assistir a la nova reunió convocada pel COE, però ja avancen que no es mouran de l'acord tècnic que ja s'havia tancat. Remarquen que l'acord correcte i adient és el pacte al que s'havia arribat després de mesos de feina.
I encara us expliquem que la gestió de la residència Fiella de Tremp era un caos. Ho han dit les treballadores del centre que han declarat avui al tribunal. El jutge investiga el brot de Covid que hi va haver a la residència novembre del 2020, on van morir 64 persones.
Les treballadores han explicat al jutge que estaven soles i que ningú els va fer formació. També que no els donaven roba en protecció i que només els entregaven una mascareta a la setmana. Xavier Prat, advocat de l'acusació popular, ha explicat que una treballadora ha confirmat que hi havia residents que demanaven ajuda pels passadissos de la residència.
Hem tingut coneixement, no?, i hem preguntat amb aquesta dona ja de nit, dir, escolta, que és veritat que hi havia padrins que estaven al passadís demanant ajuda? Sisplau, ajudeu-me. Diu, sí, això ho vaig viure jo, això no ho podré oblidar mai. I aquest testimoni trenca el cor i realment per això estem aquí, no?, per evitar que mai més cap residència de Lleida, de Catalunya o d'on sigui puguin passar aquestes barbaritats.
Per l'advocat de l'acusació popular, això demostra que la gestió de la residència era un caos i que no es va complir amb el pla de contingència. Això va provocar que faltessin treballadors i que, per culpa del brot, acabessin morint 64 persones per Covid. En aquesta peça, el jutge investiga si l'exdirectora de la residència de Fiella i l'exresponsable d'higiene sanitària del centre són responsables d'un delicte contra la seguretat del treball.
I sobre la trama de les mascaretes a l'Ajuntament de Madrid, aquest divendres el jutge Adolfo Carretero ha citat a declarar els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño pels contractes per la venda de material sanitari a la capital espanyola.
Amb aquest gest es confirma la seva imputació dels delictes d'estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals, tal com sol·licitava la Fiscalia Anticorrupció. Segons avança la Sexta, el jutge Carretero també ha decidit embargar preventivament els béns de Medina i el seu soci.
Els dos empresaris, de fet, se'ls acusa d'haver cobrat suposadament 6 milions d'euros en comissions de diversos contractes firmats amb l'Ajuntament de Madrid en concepte de mascaretes i altres materials sanitaris.
Un material que, a més, va resultar ser de molt baixa qualitat durant el pitjor moment de la pandèmia. Dels 250.000 tests adquirits, només 75.000 tenien un nivell de sensibilitat acceptable. Luis Medina i Alberto Luceño hauran de declarar davant del jutge el proper 25 d'abril a 12:45 del migdia.
I l'Audiència Nacional ha condemnat novament el Partit Popular per lucrar-se de la trama Gürtel.
Així, doncs, la formació d'Alberto Núñez Feijóo haurà de pagar més de 204.000 euros pel benefici que va obtenir de les activitats de la trama. És la tercera vegada que el Partit Popular és condemnat pel cas Gürtel. Sobre aquesta qüestió, la vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, ha apuntat que espera que el nou lideratge de Feijóo deixi enrere tota la història del partit marcada per la corrupció.
Mentrestant, a casa nostra, Salut vigilarà la Covid com una grip a partir d'ara. El coronavirus passa a formar a part de la cartera de virus respiratoris que Salut observarà de prop. El departament ha creat així un sistema per vigilar les infeccions respiratòries a Catalunya que permetrà fer prediccions i anàlisi, un nou pas cap a la normalització d'aquesta malaltia.
Es tracta de Civic, una nova plataforma que actualitza la ja existent i que integra les funcions de vigilància de la grip, de la Covid i d'altres virus d'aquest tipus. Aquí el Departament de Salut integrarà els circuits de notificació existents que fins ara estaven molt fragmentats. Així, el sistema de vigilància de malalties respiratòries augmentarà el nombre de mostres i serà 10 cops més representatiu. L'atenció primària vigilarà aleatòriament arreu de Catalunya, s'analitzaran mostres i es seqüenciaran els casos més greus. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que aprofitaran tot el coneixement generat en aquests darrers 2 anys de pandèmia.
Per nosaltres és un dia important, eh? A partir de tota l'experiència d'aquests 2 anys i de l'experiència de molts anys d'esforç en vigilància epidemiològica, avui presentem un sistema que intenta aprendre de tot el que ha passat i intenta posar-lo tot conjuntament.
Cabezas també ha apuntat que es tracta d'una iniciativa pionera a la resta de l'estat espanyol.
I anem cap a Lleida, on les gelades d'aquests dies han provocat pèrdues d'uns 500 milions d'euros a l'agricultura.
Les organitzacions agràries de Lleida asseguren que les pèrdues provocades per les gelades seran abundants i afectaran greument l'ocupació i el PIB de la província, per la qual cosa reclamen a les administracions que s'habilitin ajuts urgents. Unió de Pagesos ha xifrat en més de 28 milions d'euros les pèrdues per al sector de la fruita seca. De fet, asseguren que aquest any no hi haurà ametlla. I també s'han calculat pèrdues de fins a 450 milions d'euros més per la fruita dolça, on s'han perdut la meitat de tota la collita. Les organitzacions agràries i lleidatanes també alerten d'una disminució dràstica de contractes de temporers per la campanya de la fruita.
I 6 de cada 10 comerços es veuen obligats a pujar els preus dels productes i reduir els seus marges per l'elevat cost de l'energia.
Una enquesta elaborada per la patronal Pime conclou que un 95,5% dels comerciants preveuen un impacte negatiu en el seu negoci per la guerra d'Ucraïna i un 86% ja nota una disminució de vendes. En aquest sentit, el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, ha defensat que des del sector han intentat que la pujada sigui mínima, però que no poden continuar amb aquesta situació.
Hem tingut que pujar preus, el més ajustat possible, per una banda pujar preus i per l'altra menjar-nos a benefici. O sigui, això es compensa sempre, mai apliques tot el preu de l'energia en el producte final, sinó que tu et menges una mica de benefici i et puges una mica també el gen.
La restauració i l'hostaleria són els sectors que més estan patint la pujada energètica.
Per cert, que parlant de Setmana Santa, Manresa tornarà a tenir la processó del Diumenge de Rams 54 anys després.
L'han batejat com la processó del silenci i començarà a 7:45 del vespre a la sortida de la Seu, on prèviament tindrà lloc una missa. La processó durarà 2 hores i farà un recorregut pel centre històric. Segons recull la història local, es van deixar de fer durant la República, es va recuperar el 1946 i es va perdre fa 54 anys.
Gràcies, Anna. Anem a Plana de Successos, on anem cap a Badalona, on hi ha polèmica per un congrés de criptomonedes. L'organització de l'esdeveniment està acusada, atenció, d'estafa. Sílvia Muñoz.
Es tracta de l'Acadèmia de Serveis Financers IM Mastery Academy, que organitza des d'aquest divendres fins diumenge una conferència internacional sobre criptomonedes al Pavelló Municipal d'Esports de Badalona. L'empresa està implicada en un cas d'estafa piramidal que capta joves prometent-los que estan fent que es faran rics i amb mètodes propis de sectes. De fet, la Policia Nacional va detenir a finals de març a 8 dels seus membres.
Gràcies, Sílvia. 4 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda, Plana Esportiva. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda. Espera, que no t'escoltàvem. Ara sí, bona tarda.
Ara sí, bona tarda.
Després de les jornades europees de Champions i Europa League, aquest divendres comença una nova jornada a la Lliga de Primera Divisió. Aquest cap de setmana, Barça i Espanyol no juguen, però fins diumenge.
El Barça s'enfrontarà al Llevant, que és el penúltim de la classificació i només ha sumat 4 victòries aquesta temporada. El partit es jugarà a l'estadi Ciutat de València a les 9 del vespre i tot apunta que Gerard Piqué serà baixa en la defensa després que ahir en el partit contra l'Eintracht de Frankfurt hagués d'abandonar el terreny de joc per unes molèsties. Pel que fa a l'Espanyol, jugarà contra el Celta a 3:45 de la tarda per buscar els 3 punts i assegurar així la permanència. Els blanquiblaus venen de perdre contra la Reial Societat en la darrera jornada i tenen la baixa de Raúl de Tomàs. La bona notícia és el retorn, però, de Nico Melamed i del porter Diego López. La jornada primera ja comença aquesta nit amb el derbi andalús Granada-Sevilla a partir de les 9 de la nit.
I pel que fa a la segona divisió, el Girona visita el Saragossa també diumenge a les 4 de la tarda.
Els gironins estan en ratxa i es veuen amb opcions de disputar els play-offs de sense primera. El tècnic Michel Sánchez, que ha parlat aquest migdia després de l'entrenament d'avui, ha dit que veu l'equip en un bon moment.
En futbol femení, la jugadora Clàudia Pina s'ha lesionat al turmell i torna de la concentració amb la selecció espanyola.
La jugadora del Barça es va lesionar en el partit amistós que la Roja va jugar ahir contra el Brasil, que va acabar amb empat a 1. Per tant, Pina es perdrà el partit classificatori per a l'Eurocopa, que les espanyoles han de jugar dimarts contra Escòcia. La selecció ja ho ha anunciat que no serà substituïda per cap altra jugadora.
D'altra banda, també en futbol avui s'ha fet oficial que per primera vegada a la història s'emetrà un partit de Lliga a través de TikTok.
Serà l'enfrontament de la jornada 32, el dia 15 d'abril, entre la Reial Societat i el Betis. Serà, a més, el primer partit d'una gran lliga europea que es podrà veure per aquesta xarxa social. La novetat és que el partit s'emetrà en format vertical. Es tracta aquesta d'una iniciativa conjunta de la Lliga MediaPro i TikTok, que s'emetran el partit a través del perfil de Gol Televisió.
I en bàsquet a l'NBA, aquesta matinada, Nikola Jokić ha fet història.
Jokić s'ha convertit en el primer jugador que aconsegueix almenys 2.000 punts, 1.000 rebots i 500 assistències en una mateixa temporada. El partit d'aquesta nit, a més, ha suposat la classificació directa del seu equip, el Denver Nuggets, pels play-offs.
I en futbol sala, contratemps pel Barça de cara a la final, a la Final Four de la Champions, que perd dos jugadors importants.
El club ha comunicat que Esquer Dinya té un esquinç al lligament lateral intern del genoll esquerre i estarà 8 setmanes de baixa al brasiler. Per tant, es perdran les finals, que comencen el dia 29. Qui hi arribarà molt just és el jugador Pito, que té una ruptura muscular al subturador de maluca esquerra, i la baixa estimada és, però, de 15 dies.
I finalment parlem de motor, perquè ja està en marxa el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1.
A primera hora d'aquest matí, hora catalana, s'ha disputat la segona sessió d'entrenaments lliures al circuit d'Albert Park de Melbourne. L'espanyol Carlos Sainz, pilot de Ferrari, ha deixat molt bones sensacions de cara a la cursa de diumenge i ha fet el tercer millor temps per darrere del seu company Leclerc i de Max Verstappen. L'altre espanyol de la graella, Fernando Alonso, ha sorprès i ha corregut quart. Els cotxes ja no tornen a sortir al circuit fins a les 5 de la matinada d'aquest dissabte. A les 8 es farà la classificació i diumenge a les 7 del matí la cursa. D'altra banda, aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Motociclisme a Austin. Els entrenaments lliures comencen d'aquí poc més d'una hora, a les 4 de la tarda.
I va, com cada divendres, és moment de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana. Doncs vinga, va, Xavi, què podran veure els nostres oients fins diumenge?
Mira, la primera divisió espanyola, els equips catalans diumenge, l'Espanyol ho fa contra el Celta a les 9, i a les 9 el Barça contra el Llevant, els dos partits per Movistar Liga de Campeones. El líder, el Real Madrid, ja juga demà i ho fa el derbi madrileny contra el Getafe a les 9 de la nit pel mateix canal, Movistar Liga de Campeones. A segona, el Girona juga diumenge a les 4 de la tarda al camp del Saragossa, es podrà veure pel canal Vamos. A la Premier League anglesa, atenció, hi ha un partidàs el diumenge a 4:45 de la tarda. Lluita pel liderat entre Manchester City i Liverpool, que estan en un sol punt de distància. El duel es podrà seguir per DAZN. I en bàsquet, demà hi ha derbi català a l'ACB. La Penya i el Baxi Manresa s'enfronten a 9:45 en directe per Movistar Deportes. Aquest cap de setmana també hi ha clàssic. Barça i Madrid juguen al Palau Blaugrana diumenge a 6:45 de la tarda pel canal Vamos. En tennis, aquest cap de setmana comença el Masters 1000 de Monte Carlo, que s'allargarà fins al dia 17. Alcaraz no entrarà fins a la segona ronda. El torneig es pot seguir al complet per la plataforma DAZN. Paral·lelament, està en joc el torneig 500 de Charleston. Paula Badosa es juga una plaça per a les semifinals aquesta tarda en un partit que no començarà fins als vols de les 6 de la tarda i que es podrà seguir en directe per Esport 3. I en motor, des d'avui fins diumenge, tenim doble ració de motos i cotxes. El Mundial de Motociclisme fa parada a Austin, amb el retorn de Marc Márquez a la competició, i la Fórmula 1 s'atura a Melbourne, al Gran Premi d'Austràlia. La cursa de cotxes serà diumenge a primera hora del matí, a les 7, i la de MotoGP a les 8 del vespre. Tot plegat es podrà seguir per DAZN. I si us agrada el golf, ja ha començat el Màster d'Augusta amb Tiger Woods, un altre cop als camps. El canal temàtic Movistar Golf emetrà totes les jornades. I per acabar, dilluns comença la Corunya, la Gondel Cup d'hoquei patins. Barça, Reus, Noia i Caldes són els quatre equips catalans que participen en aquesta nova competició europea, que es podrà seguir per Esport 3.
Gràcies, Xavi. 2:30 que passen de 3:45 de la tarda. Anem a publicitat. Res, un momentet, i de seguida aquest estudi, Xavier Torrents.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El professor, amb Xavier Torrents.
Vinga, va, 10 minuts i ja arribarem a les 3 de la tarda. Abans d'arribar-hi, ja ho saben, cada divendres a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana, les claus, de fet, per poder-ho entendre tot plegat. Professor Torrents, què tal? Molt bona tarda i gràcies de nou.
Bona tarda, Joan.
Avui em volia començar parlant de mobilitat. I per fer-ho, ja la tenim aquí a l'estudi, Eva Cervera, cap de xarxes socials de Ràdio Estel. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
De fet, fèiem una enquesta avui als oients, com les que fem cada divendres en aquest programa, i parlàvem de mobilitat, eh?
Exacte. Preguntàvem si marxaran de vacances els oients. Doncs mira, un 25% ha dit que sí en cotxe, un 25% que sí en transport públic, i un 50%, Joan, es quedarà a casa.
50% es queda a casa, eh? Significatiu en els temps que corren, suposo que degut no només als preus, sinó a tota aquesta gestió de la mobilitat. Gràcies, Eva.
De res.
Ara parlem amb el professor Torrents, perquè deia, volia parlar de mobilitat, perquè les darreres setmanes, com hem pogut veure, un dels protagonistes clau de les notícies ha estat l'Ajuntament de Barcelona, precisament per aquesta gestió, una gestió de la mobilitat que pretén promoure una mobilitat més saludable, menys nociva, i ho ha fet a través del túnel de les Glòries, que ha creat llargues cues doncs, aquests darrers dies, però també amb la zona de baixes emissions que alguns tribunals han volgut tirar enrere. No sé si des d'aquest punt de vista la gestió pública de tot plegat s'està fent prou bé o no, professor Torrents.
A veure, de fet, el tema de les Glòries és un i el tema de la zona de baixes emissions és un altre. Mm-hmm. Sembla ser que en el tema de les zones de baixes emissions el que ha hagut més enllà és un problema procedimental, és a dir, una qüestió molt jurídica per entendre'ns, més enllà del contingut. És a dir, a vegades sí, els ajuntaments o qualsevol administració pública fa alguna cosa malament en les formes, un tribunal ho pot, diguem-ne, dit col·loquialment, tombar. Però no pel que estigui d'acord o en desacord en la sentència judicial en el contingut, en aquest cas un contingut ecològic o mediambientalista, sinó en les formes. Per tant, les formes cal mantenir-les, per dir-ho d'alguna manera. El tema de les Glòries és un altre. El tema de les Glòries, diguem-ne, és, diguem-ne, si, i això cada oient tindrà la seva visió i particular, segons la seva pròpia ideologia, doncs si cal prioritzar en els propers anys els vianants d'un cantó o els que van en bicicleta, que anen, o els que van en patinet, o fins i tot, diguem-ne, els que van en transport públic, respecte els que utilitzen el cotxe privat sovint, diguem-ne, sols dins del vehicle. Per tant, és una qüestió diferent en aquest cas. I llavors, clar, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona actual, que està, sembla, en aquesta línia de primar doncs, el transport públic o els vianants en detriment del cotxe privat, i recordem, no és compatible fer-ho. És una cosa és que s'equilibri. Però, diguem-ne, és un joc de suma zero. Si uns guanyen, altres perden, per entendre'ns. Per tant, en aquesta transició sempre hi ha dalts i baixos o moments dificultosos com el que van tenir el dilluns, sobretot el dilluns passat, doncs, en el cas del túnel de les Glòries, les persones que utilitzaven el vehicle privat. Mm-hmm.
Tenim poc temps avui, professor, però sí que volia parlar amb vostè també de la corrupció, perquè ha tornat a ser portada aquests darrers dies totes les trames de corrupció, com la trama de mascaretes, que s'ha pogut veure els darrers dies des de l'Ajuntament de Madrid, amb totes aquestes comissions. O, per cert, ho explicàvem avui, que coeix encara la trama Gürtel, i és que l'Audiència Nacional ha condemnat novament el Partit Popular per lucrar-se de la trama Gürtel, i, de fet, la formació de l'ara president del partit, Alberto Núñez Feijóo, haurà de pagar més de 204.000 euros pel benefici que va obtenir de les activitats de la trama.
Sí, aquest és un dels greus, més greus problemes que té Espanya, i de fet, la corrupció... Ara, corrupció n'hi ha a tot arreu i a tot el món. Els primers corruptes són les dictadures, però en democràcia també hi ha corrupció, i dins de la Unió Europea, dels països democràtics de la Unió Europea, on hi ha més corrupció és a l'Europa Mediterrània. Per tant, això és molt greu, però no només per una qüestió ètica, que també ho és, sinó perquè a vegades sovint no pensem que la corrupció és la principal font de la pobresa. És a dir, si hi ha més famílies pobres, a hores d'ara, ho atribuïm a la Covid, ho atribuïm a la guerra d'Ucraïna. Mirin, una bona font, diguem-ne, d'aquesta pobresa justament prové de la corrupció, perquè els diners que es van destinar a Madrid a una persona que sembla ser, a més que és un estafador, no només és un corrupte, sinó un estafador en la seva vida privada i personal, en el cas de la ciutat de Madrid, en aquest cas, doncs, bé, són diners menys per a les persones més necessitades i les famílies més empobrides.
Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar la seva opinió. Anava a dir, ens tornem a escoltar el proper divendres amb més temps. No, el proper divendres no, que és Setmana Santa, i nosaltres està malament que ho digui, però merescuda festa i merescudes vacances en aquesta Santa Casa. Per tant, d'aquí dues setmanes tornem a valorar tota l'actualitat. No sé si vostè, professor, farà vacances o no.
Bé, jo en aquest cas estaria dins del 50%, però un matís, estaria a casa doncs, meva i a casa dels meus pares, sobretot, doncs, això, ja som grans i doncs, cal també doncs, fer costat.
I tant. Visca a gaudir de tot plegat. Una abraçada molt forta, ens retrobem.
Només una petita...
Sí, tant.
Perquè Ràdio Estel crec que convé, bueno, a part de ja la Bona Pasqua, és un any en què coincideixen tres celebracions de les religions monoteístes.
Sí.
És Ramadà Mubarak, en aquest cas, és a dir, se celebra el Ramadà, és Hag Pesach Sameach, en aquest cas és la Pasqua jueva, i, òbviament, Bona Pasqua i Bona Setmana Santa, perquè és la gran celebració, en aquest cas, del cristianisme.
I tant. Professor Torrents, Bona Pasqua i Bona Setmana Santa. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada.
Una mica menys de 4 minuts i arribem a les 3 de la tarda. No podíem anar de vacances sense escoltar-la amb ella. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ens portes una notícia rapideta avui, eh?
Una notícia rapidíssima, perquè no hi ha altra manera, i és que ahir es va conèixer els guanyadors de la World Press Photo, que és el concurs internacional més important de fotografia,
clàssics.
I aquest destaca moltíssim perquè el premi a millor fotografia se l'ha endut una jove canadenca, es diu Amber Bracken, ha immortalitzat un figurat cementiri de camp obert dels infants assassinats en el Canadà de la colonització, el que va ser una massacre de la cultura, i en aquesta fotografia el que es veuen és una filera de creus i en cadascuna d'elles doncs, hi penja un vestit vermell que al final el que fa és homenatjar i recordar doncs, a tots aquests difunts. I, de fet, com a curiositat, és la primera vegada que millor fotografia guanya el retrat d'un lloc i no d'una persona.
No, està molt bé.
Doncs sí.
Està molt bé.
Sí, de fet, aquest any destaquen dels Premis World Press Photo que la majoria doncs, estan relacionats amb els moviments dels drets humans i posen focus, sobretot, en la identitat indígena.
Uns premis, per cert, que normalment fan algun tipus d'exposició. Si teniu alguna manera de veure alguna exposició de World Press Photo, de veritat que valen molt la pena. Valen molt la pena.
Valen molt la pena.
Olma, què? Musiqueta?
Anem cap a musiqueta per encarar aquesta Setmana Santa.
Mira, abans que vagis a musiqueta, jo tinc una ampolla buida a la mà. Deia, començava el programa, que estem molt cansats tots d'aquests temps que ens ha tocat viure. A pràcticament 2 metres i pico tinc una... una, com es diu això? Una
unes
paperera.
Escombraries.
Una paperera. Si encerto l'ampolla, jo ja no torno després de vacances, diguem-ho així. Va, som-hi. No, no l'he encertat. Res, em toca treballar un altre cop. Va, musiqueta.
Vinga, musiqueta. Avui acabem i encetem aquest bon gust de Setmana Santa amb els pets.
Sí.
Perquè
home,
aquest mateix divendres... Avui
sí que sí, eh?
Avui sí que sí. Avui sí que sí. Han llançat Ulls com Piscines, que és el primer avançament del que serà el seu nou disc, 1963, que n'havíem parlat. El nom del disc és perquè coincideix en la data que van néixer els integrants dels pets. El disc sortirà el 29 d'abril, però avui ens han fet aquest regal abans de començar Setmana Santa. Això és Ulls com Piscines.
Aquests són els pets, i amb els pets marxem de Setmana Santa. Gràcies, Olma, gràcies, com sempre, a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris a partir de les 6. Informació més ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit. I ara ja us deixem amb Toni Marín, perquè sí, arriba Setmana Santa, arriben vacances i tot anirà bé. Que vagi molt bé, adéu-siau.